Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Espanya envia una fragata per protegir Xipre del conflicte a l'Orient Mitjà. L'embarcació acompanyarà un portaavions francès i vaixells de l'armada grega. Jordi Fortià.
El govern assegura que es tracta d'una missió defensiva i no ofensiva. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que Espanya és un soci de fiar dins de l'OTAN.
España es un socio comprometido en todos los organismos multilaterales en los que participa. España participa en la OTAN y España realmente es uno de los socios fiables de la OTAN. Lo que tenemos ahora que trabajar, evidentemente, es en desescalar este conflicto que hemos dicho nunca debió de existir, un conflicto que no se ha basado en las normas internacionales.
El govern espanyol comença a preparar mesures per fer front a l'impacte econòmic de la guerra amb l'Iran.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha reunit amb els agents socials mentre els sectors econòmics mostren la seva preocupació tant pel conflicte com per les possibles conseqüències d'un bloqueig per part dels Estats Units.
En nuestro país, ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Hemos puesto en común, en primer lugar, un diagnóstico de cuáles pudieran ser los efectos que esperamos que no se produzcan por la guerra de Irán y, en segundo lugar, compartir el diseño de políticas públicas que están a disposición de las empresas españolas y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Es desploma la confiança dels catalans en els Estats Units. Per primera vegada consideren més propera la Xina que el país nord-americà.
Són dades de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió publicada avui.
El Mobile World Congress tanca l'edició del seu 20è aniversari a Barcelona amb 105.000 visitants, un 3,67% menys que l'any passat.
En l'última jornada ha dedicat una cimera específica a la tecnologia espacial, un sector clau per portar internet a qualsevol punt del planeta gràcies als satèl·lits.
Mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
Segons l'exastronauta i president dispassat Pedro Duque, la tecnologia espacial ja és clau per entendre l'evolució de les comunicacions.
Les càmeres de los móviles provienen de un desarrollo tecnológico que se hizo para las cámaras que mandaban a Júpiter. Y, lógicamente, los satélites proveen a los móviles de su posición.
En cultura, la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona rep més de 17 milions de visites el 2025.
Són 300.000 més que l'any anterior. La xarxa no es limita al préstec de llibres i proposa noves iniciatives com Veus Amigues, un programa de lectura per telèfon dirigit a persones en situació de soledat no desitjada. Marta Cano, gerent de biblioteques de la Diputació.
A soledat no desitjada, a persones hospitalitzades i a persones o adolescents amb malalties de llarga durada, té, diguéssim, el punt fort de la lectura per telèfon, que protegeix bastant la intimitat de totes les persones, tant del que llegeix com de la persona que rep la lectura. Es produeix un vincle entre aquestes persones i durant, doncs, un període de 6 mesos fan lectura setmanal.
En esport, Genira Gallut, les eleccions a la presidència del Barça són cosa de dos.
Només Joan Laporta amb 7.226 signatures vàlides i Víctor Font amb 4.440 han passat el tall, mentre que Marc Sirian ha quedat fora per només 90. Laporta i Font són els dos candidats a les eleccions que se celebraran el proper 15 de març, coincidint amb el partit Barça-Sevilla al Camp Nou. Per primera vegada des de l'any 2000, dos candidats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Continua activada l'alerta Inuncat pel pas d'aquest nou temporal. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha arribat amb puntualitat la pertorbació a moltes comarques i ja ha anat plovent gairebé a tot el país. De fet, on més ho fa a hores d'ara és a les comarques interiors, aproximadament de la Catalunya central cap a les comarques de Ponent i del Pirineu. També està nevant per damunt dels 2.000 metres aproximadament. I a la costa prelitoral estem tenint una pausa, amb pluja que és una mica més feble que no pas aquest matí migdia i sobretot més espaiada. El que sí que tenim arran de mar és un bon temporal amb onades que arriben als 3 metres d'altura amb facilitat, sobretot a la Costa Brava, i és que el vent no deixa de bufar en aquesta zona litoral i també cap a la Catalunya central. Al llarg d'aquesta propera nit, on plourà més, serà les comarques de Girona, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també al voltant del Montseny. A la resta del país tornarà a ploure i, de fet, al llarg del divendres al matí tornarà a ser una pluja gairebé general. Gotes de neu de 1.800 o 2.000 metres, també temporal de mar, per tant, molta molta precaució a les platges. I el divendres a la tarda continuarà plovent, però ja d'una forma més esporàdica, més isolada i intermitent. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. Hi ha 11 quilòmetres de retenció del Papiol a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona per un camió volcat. Hi ha un carril obert en aquest tram en sentit nord, al Voral, però es recomana com a ruta alternativa la 2, la B40 i la C58. La B30 va molt carregada entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C16 hi ha talls intermitents a Cercs en tots dos sentits per un accident. A la C58 hi ha lentitud a Sant Quirze Badia en tots dos sentits i la mateixa C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona. A la 2 hi ha lentitud entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C31 hi ha retencions al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A Barcelona, a la Ronda Dalt, hi ha retencions de Cornellà a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i de Sant Adrià Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Espanya enviarà una fragata per protegir Xipre del conflicte a l'Orient Mitjà. L'embarcació acompanyarà un portaavions francès i vaixells de l'armada grega. El govern assegura que es tracta d'una missió defensiva i no ofensiva.
Després de l'estira i arronsa amb els Estats Units, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apuntat des de Brussel·les que Espanya és un soci fiable. L'executiu reitera l'aposta per la desescalada de la guerra i pel respecte al dret internacional. La missió de la fragata espanyola al Mediterrani consistirà, segons el govern espanyol, a oferir protecció i defensa aèria, complementant la feina que fa la bateria Patriot desplegada a Turquia.
També estarà preparada per si cal evacuar personal civil afectat pel conflicte. Jordi Casino.
Des del Ministeri de Defensa asseguren que amb el desplegament de la Cristóbal Colón, Espanya mostra el seu compromís amb la defensa de la Unió Europea i la seva frontera oriental i neguen que l'enviament suposi l'entrada de l'Estat en l'ofensiva contra l'Iran. Mentrestant, des de Brussel·les, on aquest dijous s'ha celebrat una reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea, el titular espanyol Fernando Grande Marlaska ha tornat a defensar el posicionament d'Espanya en el conflicte que passa pel no a la guerra expressat per Pedro Sánchez i per la via diplomàtica i ha deixat clar que una cosa és defensar-se i l'altra és atacar i que Espanya és un soci de fiar dins de l'OTAN.
España es un socio comprometido en todos los organismos multilaterales en los que participa. España participa en la OTAN y España realmente es uno de los socios fiables de la OTAN. Lo que tenemos ahora que trabajar, evidentemente, es en desescalar este conflicto que hemos dicho nunca debió de existir, un conflicto que no se ha basado en las normas internacionales.
El soci de govern del PSOE, Sumar, suporta la decisió, tot el contrari que Podem, que considera que suposa trencar el compromís de no participar en la guerra de l'Orient Mitjà.
Mentrestant, sobre el terreny, l'ofensiva es continua estenent. Avui l'Azerbaidjan ha acusat l'Iran d'un atac amb drons sobre el seu territori, mentre Israel intensifica l'ofensiva sobre el Líban.
L'exèrcit hebreu assegura haver atacat més de 300 objectius del grup Hezbollah, cosa que ha fet desplaçar entre 80.000 i 300.000 persones.
I per fer front a les conseqüències econòmiques, però sobretot laborals, de la guerra, la ministra de Treball s'ha reunit amb els agents socials per estudiar quines mesures aplicaran per protegir a les empreses i als ciutadans dels seus efectes.
Després de la trobada, on Yolanda Díaz s'ha reunit amb els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres i representants de les principals patronals, la també vicepresidenta segona del govern espanyol ha fet una crida a la calma i ha deixat clar que el gruix de les mesures que aplicarien serien les que ja s'han posat en marxa les crisis similars viscudes aquests últims anys.
El mensaje que mandamos hoy es unívoco de que en nuestro país, ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Hemos puesto en común, en primer lugar, un diagnóstico de cuáles pudieran ser los efectos que esperamos que no se produzcan por la guerra de Irán, y en segundo lugar, compartir el diseño de políticas públicas que están a disposición de las empresas españolas y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Després de la trobada, tant UGT com Comissions Obreres han fet costat a Pedro Sánchez en la seva oposició a la guerra encetada per Donald Trump.
No només el comerç amb els Estats Units és motiu de preocupació pel sector econòmic i empresarial, les relacions amb els països de l'Orient Mitjà representen també un volum important de negoci a Catalunya.
Ho ha explicat a la xarxa Ramon Alberic, president de la Comissió d'Internacionalització del Consell de Cambres a Catalunya, que adverteix que l'impacte a mitjà i llarg termini encara pot ser més profund si el conflicte s'allarga gaire.
En una primera instància ens podem trobar amb la congelació d'operacions, en aquest cas, cap a la regió, i després, evidentment, els impactes que podrà tenir en els subministres i l'aprovisionament d'energia i d'altres matèries, no? El gas, sobretot, que és el que aquests dies ha pujat més els preus. Llavors, tot això ens portarà a una situació inflacionària, també ens podria portar a una situació d'una certa escassès. Tot depèn de com s'allargui el conflicte.
En un intent de serenar les empreses que puguin quedar atrapades en aquesta situació, Alberic els ha assegurat que rebran el suport de les institucions i l'ajut i assessorament de les cambres de comerç a l'hora de diversificar i obrir nous mercats.
Doncs justament el sector de l'oli de les Terres de l'Ebre observa amb atenció l'evolució del conflicte. Un dels punts que genera més inquietud és el paper estratègic de ciutats com Dubai o altres hubs logístics dels Emirats Àrabs Units. Aquests punts funcionen com a porta d'entrada a l'Orient Mitjà. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Una gran quantitat de producte de l'empresa Olivit Export se'n va cap a països del Golf Pèrsic o cap a Àsia i Oceania, on les rutes també estan afectades pel conflicte. Pere Albacar n'és el director general.
Nosaltres som una empresa exportadora d'oli d'oliva i moltes rutes comercials, tant marítimes com aèries, passen per aquesta zona. Ens preocupa l'afectació que ha tingut també a la part de Dubai, Emirats, ja que moltes vegades aquestes ciutats o aquestes ubicacions són llocs estratègics, aeroports estratègics que actuen com a hub. És una mica la porta a l'Orient Mitjà.
Al mateix temps, el món empresarial de l'oli també segueix amb inquietud les tensions comercials entre Espanya i els Estats Units arran de les declaracions del president nord-americà Donald Trump. Tot i això, les empreses confien que la situació se resolgui dins del marc de negociació de la Unió Europea.
I tota aquesta situació ha desplomat la confiança dels catalans en els Estats Units. Per primera vegada consideren més propera la Xina que el país nord-americà. Són dades de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió publicada avui, Mont Carvajal.
Els catalans atorguen als Estats Units un grau de simpatia del 3,7 sobre 10 i a la Xina un 4,7. És la primera vegada que la Xina queda per davant dels Estats Units. Els darrers resultats són de finals del 2024, abans que Donald Trump tornés a ser president. Aleshores, l'oncle Sam gaudia d'un 4,6 en simpatia. En canvi, el país asiàtic només d'un 4,2. La simpatia cap a la Unió Europea es manté els darrers anys en un 6,5. L'estudi també posa de manifest que els catalans estan molt preocupats perquè alguna guerra afecti Catalunya, un 6,6 de preocupació sobre 10. Són 3 dècimes menys que fa 2 anys, però l'enquesta es va fer abans del conflicte a l'Orient Mitjà, entre l'octubre i el desembre passats, i amb una mostra de 6.700 persones.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La paralització sobtada de l'espai aeri en diversos països de l'Orient Mitjà continua afectant de manera severa l'operativa global i també la catalana.
Entre els principals afectats per aquest tancament de l'espai aeri hi ha els assistents al Mobile World que han tancat avui portes. El conflicte ha provocat la cancel·lació de vols i això ha afectat, de retruc, un percentatge de congressistes que busquen rutes alternatives per tornar a casa.
Anna Ruiz.
Alguns participants del Mobile han avançat el retorn, altres han quedat atrapats en ciutats de connexió i un tercer grup pensa ja en vols alternatius.
Aquest és un gran esdeveniment. Assisteixo al Mobile World Congress cada any, però aquest any és una mica diferent. Per sort vaig volar via Frankfurt, així que no em va afectar la incidència. Però la majoria dels meus amics de Taiwan, que segurament volen via Dubai, s'han vist molt afectats.
Flight to Dubai, they impacted a lot.
Colleagues from India.
Però els
companys de l'Índia i la regió d'Àsia ho han tingut difícil. De fet, molts dels meus companys no han pogut venir per les restriccions de viatge a l'Orient Mitjà. Crec que qui ha pogut venir ha trobat una ruta de tornada. Crec que tots volen via Europa cap a Xina.
Tot i això, els hotels consultats per la xarxa apunten que el percentatge de congressistes afectats no és gaire significatiu. Precisament el sector hoteler a Barcelona, també a l'Hospitalet, ha fregat la plena ocupació fins aquest dijous.
I la situació de retruc també pot haver afectat en el nombre de participants, i és que el Mobile ha tancat l'edició del seu 20è aniversari a Barcelona amb 105.000 visitants, un 3,67% menys que l'any passat, quan es va igualar el rècord del 2019 amb 109.000 congressistes.
Segons ha informat la GSMA, la patronal de les telecomunicacions, més de 2.900 expositors i 1.700 ponents han omplert l'esdeveniment de connectivitat més gran del món al recinte de Gran Via de l'Hospital en una edició on la intel·ligència artificial ha tingut un protagonisme omnipresent. En paraules del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, després de 20 anys a Barcelona, el Mobile World Congress continua sorprenent i superant les expectatives. El Congrés també ha inclòs la celebració de Four Years for Now, que ha reunit més de 1.000 expositors de start-ups i 300 ponents.
I a banda de la intel·ligència artificial d'aquesta 20a edició del Congrés, destaca una mirada clara cap al futur de les telecomunicacions, l'espai. Per primera vegada la cita ha dedicat una cimera específica a la tecnologia espacial, un sector clau per portar internet a qualsevol punt del planeta gràcies als satèl·lits mitjans de l'Hospitalet. Pasqual Labarta.
L'espai s'ha convertit en una de les grans apostes del Mobile World Congress 2026. Les anomenades xarxes no terrestres permeten portar connexió a zones on no arriben les infraestructures tradicionals. Segons l'exastronauta i president dispassat Pedro Duque, la tecnologia espacial ja és clau per entendre l'evolució de les comunicacions.
Les càmeres de los móviles provienen de un desarrollo tecnológico que se hizo para las cámaras que mandaban a Júpiter. Y lógicamente los satélites proveen a los móviles de su posición.
Una de les empreses que està transformant aquest sector és SpaceX. La companyia ha apostat per satèl·lits en òrbita baixa amb el projecte Starlink, una constel·lació que ja suma milers de satèl·lits i que busca portar internet d'alta velocitat arreu del món. El divulgador hospitalenc Josep Calatayud ho explica.
És l'empresa d'Elon Musk que gràcies a una tecnologia de coets reutilitzables han aconseguit posar una constel·lació de satèl·lits de més de 10.000 unitats a l'espai que donen connectivitat a tot el món.
El creixement d'aquest sector és ràpid i el Congrés ha volgut situar la tecnologia espacial com una de les peces clau del futur de la connectivitat global.
Ho deia amb els serveis, la borrasca Regina està afectant Catalunya i a banda de l'activació de l'Inuncat i les alertes de protecció civil per la possible crescuda de rius i rieres i l'estat de la mar, la pluja està tenint també conseqüències en una xarxa de rodalies ja molt en el punt de mira.
A les limitacions de velocitats i talls de trams, avui s'hi ha sumat les incidències per la pluja. La més important per ara, una avaria en un tren a la línia R2 Sud entre les estacions de Garraf i Sitges, que ha deixat part del comboi dins un túnel durant més d'una hora i mitja, sense informació fins que han pogut sortir. Els passatgers han caminat per les vies sota una intensa pluja. El tren, finalment, ha estat remolcat i la línia R2 Sud ha quedat interrompuda durant una estona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa davant dels rectors de les universitats catalanes la importància de tirar endavant els pressupostos. Illa ha dit que permeten donar estabilitat al sistema universitari i de recerca català. Esther Minguell.
Davant els rectors de les 12 universitats catalanes i acompanyat de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, el president Illa ha recordat l'objectiu de ser una de les 50 regions més innovadores d'Europa el 2030 i els pressupostos són la manera d'arribar-hi.
El sistema de coneixement, universitats, recerca i innovació necessita estabilitat, previsió i capacitat de planificació. Per això són imprescindibles uns pressupostos que garanteixin les polítiques públiques i els projectes a llarg termini. En un món cada vegada més canviant i competitiu, coneixement i educació superior són grans palanques per impulsar la competitivitat econòmica, la transformació productiva i el benestar social.
El pressupost per universitats i recerca contempla 1.950 milions d'euros, un 23% més que el 2023. Ell ha recordat que manté la rebaixa dels preus de les matrícules dels alumnes, creix la inversió en beques i millora les condicions retributives del personal i dona estabilitat laboral als investigadors.
Paral·lelament, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha tancat avui la ronda que han ofert diversos consellers explicant els pressupostos de cada departament per aquest 2026.
Uns pressupostos que, recordem, no estan encara aprovats i per això la consellera ha assegurat que confia en arribar a un acord amb Esquerra Republicana. Els republicans, però, han insistit que si el govern socialista vol el seu suport, s'ha d'avançar en el traspàs de l'IRPF a Catalunya. Escoltem la consellera Romero i el diputat republicà Albert Salvador.
Hem generat confiances amb Esquerra Republicana. Jo crec que les hem generat, hem treballat molt. Hem pogut complir acords importants d'investidura. Igual que ens vam sortir amb el model de finançament, jo crec que també ens en sortirem amb el pressupost i vull ser optimista, perquè si no, no sé per què m'haig d'aixecar els matins.
Si volen el nostre vot, complisquen allò que van signar, impulsant la recaptació i la gestió de l'IRPF. Si ho fan, Esquerra hi serem, amb la mà estesa, amb responsabilitat i amb la fermesa, evidentment, de qui defensa els interessos de Catalunya. Gràcies.
Mentrestant, el sindicat de llogateres posa en dubte l'efectivitat del projecte de llei que prepara el govern per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Considera que la norma té massa forats legals que no evitaran que els grans fons d'inversió continuïn especulant. Carina Bellbé.
Segons el sindicat de llogateres, el projecte de llei del govern contra la compra especulativa d'habitatge no acabarà d'erradicar aquesta xacra. Entre altres coses, no garanteix, diuen, la renovació de contractes a preus assequibles pels llogaters dels blocs de pisos que adquireixen els grans fons d'inversió i deixa en mans dels ajuntaments la possibilitat d'aplicar la norma, cosa que diuen que tampoc assegura que es desplegui a tots els municipis. Per tot plegat, el sindicat reclama una llei que garanteixi la prohibició real de la compra especulativa d'habitatge. La Lucy és la portaveu del sindicat de llogateres.
No és una llei que realment prohibeixi la compra especulativa. Té molts forats, prou d'excuses. Ja hem tingut anuncis repetits mil vegades, solucions que no arriben, lleis que es fan i no s'apliquen.
Una roda de premsa que s'ha fet per reivindicar també la renovació de contractes a diverses famílies dels carrers Tapioles i Salou de Barcelona. Estan afectades per la compra especulativa del fons d'inversió Second House, que no els vol renovar el contracte del lloguer. En alguns casos estem parlant de gent gran que fa 26 anys que viu a casa seva.
I encara més qüestions. El personal del 061 Salut Respon ha iniciat una vaga indefinida per denunciar una situació que consideren insostenible. Anys de precarietat, incompliments dels compromisos adquirits el 2021 i condicions laborals que vulneren drets fonamentals.
Subcontractats per Serveo, aquestes professionals són els que atenen el gruix de les trucades, fan el primer triatge assistencial i activen recursos sota les ordres del SEM, però amb condicions molt inferiors. Sergi Arbonés és el president del comitè d'empresa de Serveo.
Bàsicament, això és una vaga per dignitat. Nosaltres vam fer una vaga fa 3 anys on un dels punts claus per desconvocar va ser el compromís per part del SEM a través del govern de la Generalitat, signat al Departament de Treball, per procés d'internalització del servei, al SEM, i la gestió per part del Departament de Salut. 3 anys més tard això no s'ha complert.
Arbonés ha afegit que tenen constància que, ara per ara, des del SEM no tenen previst fer cap moviment i que han registrat una pregunta parlamentària perquè el govern es pronunciï sobre el tema.
En cultura, la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona va rebre més de 17 milions de visites al 2025, 300.000 més que l'any anterior. David Navarro.
Les 236 biblioteques i 13 bibliobusos de la xarxa van rebre 17.600.000 visites l'any passat, amb 2.200.000 usuaris i 13 milions de préstecs. Amb xifres a l'alça, l'institució vol arribar fins i tot a aquelles persones que no es poden apropar als centres de lectura. Un bon exemple, com ha explicat la gerent de biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano, és la iniciativa Veus Amigues, en marxa a 12 equipaments, a localitats com l'Ametlla del Vallès, Vic o Sant Feliu de Llobregat i dos bibliobusos.
A soledat no desitjada, a persones hospitalitzades i a persones o adolescents amb malalties de llarga durada, té, diguéssim, el punt fort de la lectura per telèfon, que protegeix bastant la intimitat de totes les persones, tant del que llegeix com de la persona que rep la lectura. Es produeix un vincle entre aquestes persones i durant, doncs, un període de 6 mesos fan lectura setmanal.
També destaquen iniciatives com el projecte En marxa contra les notícies falses d'algunes biblioteques de la xarxa. A Martorelles, per exemple, s'ha creat un joc de taula anomenat Verifica'm, amb l'objectiu que els joves identifiquin les fake news i no contribueixin a que s'escampin.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Les eleccions a la presidència del Barça finalment només són cosa de dos. Joan Laporta amb 7.226 signatures vàlides i Víctor Font amb 4.440 han passat el tall, mentre que Marc Sirian ha quedat fora per només 90. Laporta i Font són els dos candidats a les eleccions que se celebraran el proper 15 de març, coincidint amb el partit Barça-Sevilla al Camp Nou. Per primera vegada des de l'any 2000 només hi haurà dos candidats. Ho ha anunciat el vicepresident i secretari de la Junta, Josep Cubells.
Per tant, una vegada finalitzat tot el procés i complets els requisits estatutaris, podem anunciar oficialment que els candidats a la presidència del club del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març són el senyor Víctor Font i Manté i el senyor Joan Laporta i Estruc.
Font ha estat el primer en pronunciar-se advertint que hi ha partit en aquestes eleccions.
No han de ser unes eleccions on triem un candidat, que no va de triar una persona, sinó que van de triar quin Barça volem. Quin Barça volem pels propers anys. Si volem el Barça del passat o si volem el Barça del futur. Si volem el Barça d'uns quants, d'uns poquets, o si volem el Barça de tots.
Pel que fa a Siri, ha argumentat fa només uns minuts en roda de premsa que faran les reclamacions oportunes, però que no aturaran el procés electoral perquè el Barça està per sobre de tot i volen protegir els socis. A l'Eurolliga, el Barça visita aquest vespre al Milà per enfrontar-se a l'Empori Armani en la jornada número 30. El tècnic Xavi Pascual espera poder capgirar avui la mala ratxa de 4 derrotes en 5 partits.
Una final per nosaltres, és un partit molt, molt important. Volem tornar al camí de la victòria, l'equip està treballant bé. Ens falta això, no? Aviat guanyar un partit i canviar una miqueta la dinàmica i estar una miqueta més tranquil·la als finals de partit, perquè sempre ens està faltant alguna cosa.
I en handbol, el Barça també juga a la pista del Magdeburg a la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions masculina. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
Bé, jo crec que plantejant el partit hem de competir. Jo crec que Magdeburg és un dels millors equips que hi ha, sense dubte, però estem demostrant que el grup és molt fort i anem allà a competir i a tratar de guanyar.
Tots dos equips classificats per la següent fase juguen al liderat del grup.
Gràcies, Genira. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
Hola, sóc l'en Mauro Luciano Palomares. Vaig a 3 anys de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i vol recuperar perquè té el pèl embullat. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tots juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Espanya envia una fragata per protegir Xipre del conflicte a l'Orient Mitjà. L'embarcació acompanyarà un portaavions francès i vaixells de l'armada grega, Jordi Fortià.
El govern assegura que es tracta d'una missió defensiva i no ofensiva. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que Espanya és un soci de fiar dins de l'OTAN.
Espanya és un soci comprometido en tots els organismes multilaterals en els que participa. Espanya participa en la OTAN i Espanya realment és un dels socis fiables de la OTAN. Per lo que tenemos ahora que trabajar, evidentemente, es en desescalar este conflicto que hemos dicho nunca debió de existir, un conflicto que no se ha basado en las normas internacionales.
El govern espanyol comença a preparar mesures per fer front a l'impacte econòmic de la guerra.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha reunit amb els agents socials mentre els sectors econòmics mostren la seva preocupació tant pel conflicte com per les possibles conseqüències d'un bloqueig per part dels Estats Units.
En nuestro país, ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Hemos puesto en común, en primer lugar, un diagnóstico de cuáles pudieran ser los efectos que esperamos que no se produzcan por la guerra de Irán y, en segundo lugar, compartir el diseño de políticas públicas que están a disposición de las empresas españolas y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Es desploma la confiança dels catalans en els Estats Units. Per primera vegada consideren més propera la Xina que el país nord-americà.
Són dades de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió publicada avui.
El Mobile World Congress tanca l'edició del seu 20è aniversari a Barcelona amb 105.000 visitants, un 3,67% menys que l'any passat.
En l'última jornada ha dedicat una cimera específica a la tecnologia espacial, un sector clau per portar internet a qualsevol punt del planeta gràcies als satèl·lits.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Segons l'exastronauta i president dispassat Pedro Duque, la tecnologia espacial ja és clau per entendre la evolució de les comunicacions.
Les càmeres de los móviles provienen de un desarrollo tecnológico que se hizo para las cámaras que mandaban a Júpiter. Y lógicamente los satélites proveen a los móviles de su posición.
En cultura, la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona rep més de 17 milions de visites al 2025.
Són 300.000 més que l'any anterior. La xarxa no es limita al préstec de llibres i proposa noves iniciatives com Veus Amigues, un programa de lectura per telèfon dirigit a persones en situació de soledat no desitjada. Marta Cano, gerent de biblioteques de la Diputació.
A soledat no desitjada, a persones hospitalitzades i a persones o adolescents amb malalties de llarga durada, té, diguéssim, el punt fort de la lectura per telèfon que protegeix bastant la intimitat de totes les persones, tant del que llegeix com de la persona que rep la lectura. Es produeix un vincle entre aquestes persones i durant un període de 6 mesos fan lectura setmanal.
I en esport, Genira Gallut, les eleccions a la presidència del Barça són cosa de dos.
Només Joan Laporta amb 7.226 signatures vàlides i Víctor Font amb 4.440 han passat el tall, mentre que Marc Sirian ha quedat fora per només 90. Laporta i Font són els dos candidats a les eleccions que se celebraran el proper 15 de març, coincidint amb el partit Barça-Sevilla al Camp Nou. Per primera vegada des de l'any 2000 només hi haurà dos candidats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb l'alerta de l'Inuncat activada per la borrasca. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha arribat amb puntualitat la pertorbació a moltes comarques i ja ha anat plovent gairebé a tot el país. De fet, on més ho fa a hores d'ara és a les comarques interiors, aproximadament de la Catalunya central cap a les comarques de Ponent i del Pirineu. També està nevant per damunt dels 2.000 metres aproximadament. I a la costa prelitoral estem tenint una pausa, amb pluja que és una mica més feble que no pas aquest matí migdia i sobretot més espaiada. El que sí que tenim arran de mar és un bon temporal amb onades que arriben als 3 metres d'altura amb facilitat, sobretot a la costa Brava, i és que el vent no deixa de bufar en aquesta zona litoral i també cap a la Catalunya central. Al llarg d'aquesta propera nit on plourà més serà les comarques de Girona, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també al voltant del Montseny. A la resta del país tornarà a ploure i, de fet, al llarg del divendres al matí tornarà a ser una pluja gairebé general. Cotes de neu de 1.800 o 2.000 metres, també temporal de mar, per tant, molta precaució a les platges. I el divendres a la tarda continuarà plovent, però ja d'una forma més esporàdica, més isolada i intermitent. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Hi ha 11 quilòmetres de retenció del Papiol a la Cerdanyola del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, per un camió volcat. Hi ha un carril obert en aquest tram en sentit nord. El Vorà la recomana, però, com a ruta alternativa, la 2, la B40 i la C58. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit Tarragona, en sentit sud, per un accident que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. La B30 va molt carregada entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha retencions a Ripollet en sentit Barcelona, la B23 i a Quart d'Esplugues a Barcelona. A la Ronda del de Barcelona, la B20 hi ha retencions de Cornellà a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca al Port i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs, i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Espanya enviarà una fragata per protegir Xipre del conflicte a l'Orient Mitjà. L'embarcació acompanyarà un portaavions francès i vaixells de l'armada grega. El govern assegura que es tracta d'una missió defensiva i no ofensiva.
Després de l'estira i arrons amb els Estats Units, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apuntat des de Brussel·les que Espanya és un soci fiable. L'executiu reitera l'aposta per la desescalada de la guerra i pel respecte al dret internacional. La missió de la fragata espanyola al Mediterrani consistirà, segons el govern espanyol, a oferir protecció i defensa aèria, complementant la feina que fa la bateria Patriot desplegada a Turquia.
També estarà preparada per si cal evacuar personal civil afectat pel conflicte. Jordi Casino.
Des del Ministeri de Defensa asseguren que amb el desplegament de la Cristóbal Colón, Espanya mostra el seu compromís amb la defensa de la Unió Europea i la seva frontera oriental, i neguen que l'enviament suposi l'entrada de l'Estat en l'ofensiva contra l'Iran. Mentrestant, des de Brussel·les, on aquest dijous s'ha celebrat una reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea, el titular espanyol Fernando Grande Marlaska ha tornat a defensar el posicionament d'Espanya en el conflicte que passa pel no a la guerra expressat per Pedro Sánchez i per la via diplomàtica, i ha deixat clar que una cosa és defensar-se i l'altra és atacar, i que Espanya és un soci de fiat dins de l'OTAN.
España es un socio comprometido en todos los organismos multilaterales en los que participa. España participa en la OTAN y España realmente es uno de los socios fiables de la OTAN. Lo que tenemos ahora que trabajar, evidentemente, es en desescalar este conflicto que hemos dicho nunca debió de existir, un conflicto que no se ha basado en las normas internacionales.
El soci de govern del PSOE, Sumar, ja ha dit que dona suport a la decisió, tot el contrari que Podem, que considera que suposa trencar el compromís de no participar en la guerra de l'Orient Mitjà.
Mentrestant, sobre el terreny, l'ofensiva es continua estenent. Avui l'Azerbaijan ha acusat l'Iran d'un atac amb drons sobre el seu territori, mentre Israel intensifica l'ofensiva sobre el Líban.
L'exèrcit hebreu assegura haver atacat més de 300 objectius al grup Hezbollah, cosa que ha fet desplaçar entre 80.000 i 300.000 persones.
I per fer front a les conseqüències econòmiques, però sobretot laborals, de la guerra, la ministra de Treball s'ha reunit amb els agents socials per estudiar quines mesures aplicaran per protegir a les empreses i als ciutadans dels seus efectes. Jordi.
Després de la trobada, on Yolanda Díaz s'ha reunit amb els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres i representants de les principals patronals, la també vicepresidenta segona del govern espanyol ha fet una crida a la calma i ha deixat clar que el gruix de les mesures que aplicarien serien les que ja s'han posat les crisis similars viscudes aquests últims anys.
El mensaje que mandamos hoy es unívoco de que en nuestro país, ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Hemos puesto en común, en primer lugar, un diagnóstico de cuáles pudieran ser los efectos que esperamos que no se produzcan por la guerra de Irán y, en segundo lugar, compartir el diseño de políticas públicas que están a disposición de las empresas españolas y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Després de la trobada, tant UGT com Comissions Obreres han fet costat a Pedro Sánchez en la seva oposició a la guerra encetada per Donald Trump.
I no només el comerç amb els Estats Units és motiu de preocupació pel sector econòmic i empresarial. Les relacions amb els països de l'Orient Mitjà representen també un volum important de negoci a Catalunya.
Ho ha explicat a la xarxa Ramon Alberic, president de la Comissió d'Internacionalització del Consell de Cambres a Catalunya, que adverteix que l'impacte a mitjà i llarg termini encara pot ser més profund si el conflicte s'allarga gaire.
En una primera instància ens podem trobar doncs, amb la congelació d'operacions, en aquest cas, cap a la regió, i després, evidentment, els impactes que podrà tenir en els subministres i l'aprovisionament d'energia i d'altres matèries, no? El gas, sobretot, que és el que aquests dies ha pujat més els preus. Llavors, tot això ens portarà a una situació inflacionària, també ens podria portar a una situació d'una certa escassès. Tot depèn de com s'allargui el conflicte.
En un intent de serenar les empreses que puguin quedar atrapades en aquesta situació, Alberic els ha assegurat que rebran el suport de les institucions i l'ajut i assessorament de les cambres de comerç a l'hora de diversificar i obrir nous mercats.
Doncs justament el sector de l'oli de les Terres de l'Ebre observa amb atenció l'evolució del conflicte. Un dels punts que genera més inquietud és el paper estratègic de ciutats com Dubai o altres hubs logístics dels Emirats Àrabs Units. Aquests punts funcionen com a porta d'entrada a l'Orient Mitjà. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Una gran quantitat de producte de l'empresa Olivit Export se'n va cap a països del Golf Pèrsic o cap a Àsia i Oceania, on les rutes també estan afectades pel conflicte. Pere Albacar n'és el director general.
Nosaltres som una empresa exportadora d'oli d'oliva i moltes rutes comercials, tant marítimes com aèries, passen per aquesta zona. Ens preocupa l'afectació que ha tingut també a la part de Dubai, Emirats, ja que moltes vegades aquestes ciutats o aquestes ubicacions són llocs estratègics, aeroports estratègics que actuen com a hub. És una mica la porta a l'Orient Mitjà.
Al mateix temps, el món empresarial de l'oli també segueix amb inquietud les tensions comercials entre Espanya i els Estats Units arran de les declaracions del president nord-americà Donald Trump. Tot i això, les empreses confien que la situació se resolgui dins del marc de negociació de la Unió Europea.
I tota aquesta situació ha desplomat la confiança dels catalans en els Estats Units. Per primera vegada consideren més propera la Xina que el país nord-americà. Són dades d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió publicada avui. Mont Carvajal.
Els catalans atorguen als Estats Units un grau de simpatia del 3,7 sobre 10 i a la Xina un 4,7. És la primera vegada que la Xina queda per davant dels Estats Units. Els darrers resultats són de finals del 2024, abans que Donald Trump tornés a ser president. Aleshores, l'oncle Sam gaudia d'un 4,6 en simpatia. En canvi, el país asiàtic només d'un 4,2. La simpatia cap a la Unió Europea es manté els darrers anys en un 6,5. L'estudi també posa de manifest que els catalans estan molt preocupats perquè alguna guerra afecti Catalunya, un 6,6 de preocupació sobre 10. Són 3 dècimes menys que fa 2 anys, però l'enquesta es va fer abans del conflicte a l'Orient Mitjà, entre l'octubre i el desembre passats, i amb una mostra de 6.700 persones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La paralització sobtada de l'espai aeri en diversos països de l'Orient Mitjà continua afectant de manera severa a l'operativa global i també la catalana.
Entre els principals afectats per aquest tancament de l'espai aeri hi ha els assistents al Mobile World Congress, que ha tancat avui portes.
Anna Ruiz.
Alguns participants del Mobile han avançat el retorn, altres han quedat atrapats en ciutats de connexió i un tercer grup pensa ja en vols alternatius.
Aquest és un gran esdeveniment. Assisteixo al Mobile World Congress cada any, però aquest any és una mica diferent. Per sort vaig volar via Frankfurt, així que no em va afectar la incidència. Però la majoria dels meus amics de Taiwan, que segurament volen via Dubai, s'han vist molt afectats.
Però els companys de l'Índia i la regió d'Àsia ho han tingut difícil. De fet, molts dels meus companys no han pogut venir per les restriccions de viatge a l'Orient Mitjà. Crec que qui ha pogut venir ha trobat una ruta de tornada. Crec que tots volen via Europa cap a Xina.
Tot i això, els hotels consultats per la xarxa apunten que el percentatge de congressistes afectats no és gaire significatiu. Precisament el sector hoteler a Barcelona, també a l'Hospitalet, ha fregat la plena ocupació fins aquest dijous.
La situació de retruc també pot haver afectat en el nombre de participants, i és que el Mobile ha tancat l'edició del seu 20è aniversari a Barcelona amb 105.000 visitants, un 3,67% menys que l'any passat, quan es va igualar el rècord del 2019 amb 109.000 congressistes.
Segons ha informat la GSMA, la patronal de les telecomunicacions, més de 2.900 expositors i 1.700 ponents han omplert l'esdeveniment de connectivitat més gran del món al recinte de Gran Via de l'Hospitalet, en una edició on la intel·ligència artificial ha tingut un protagonisme omnipresent. En paraules del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, després de 20 anys a Barcelona, el Mobile World Congress continua sorprenent i superant les expectatives. El Congrés també ha inclòs la celebració del 4 Years for Now, que ha reunit més de 1.000 expositors de start-ups i 300 ponents.
I a banda de la intel·ligència artificial d'aquesta 20a edició del Congrés, en destaca una mirada clara cap al futur de les telecomunicacions, l'espai. Per primera vegada, la cita ha dedicat una cimera específica a la tecnologia espacial, un sector clau per portar internet a qualsevol punt del planeta gràcies als satèl·lits. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
L'espai s'ha convertit en una de les grans apostes del Mobile World Congress 2026. Les anomenades xarxes no terrestres permeten portar connexió a zones on no arriben les infraestructures tradicionals. Segons l'exastronauta i president dispassat Pedro Duque, la tecnologia espacial ja és clau per entendre l'evolució de les comunicacions.
Les càmeres de los móviles provienen de un desarrollo tecnológico que se hizo para las cámaras que mandaban a Júpiter. Y lógicamente los satélites proveen a los móviles de su posición.
Una de les empreses que està transformant aquest sector és SpaceX. La companyia ha apostat per satèl·lits en òrbita baixa amb el projecte Starlink, una constel·lació que ja suma milers de satèl·lits i que busca portar internet d'alta velocitat arreu del món. El divulgador hospitalenc Josep Calatayud ho explica.
És l'empresa d'Elon Musk que gràcies a una tecnologia de coets reutilitzables han aconseguit posar una constel·lació de satèl·lits de més de 10.000 unitats a l'espai que donen connectivitat a tot el món.
El creixement d'aquest sector és ràpid i el Congrés ha volgut situar la tecnologia espacial com una de les peces clau del futur de la connectivitat global.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa davant dels rectors de les universitats catalanes la importància de tirar endavant els pressupostos. Illa ha dit que permetran donar estabilitat al sistema universitari i de recerca català. Esther Minguell.
Davant els rectors de les 12 universitats catalanes i acompanyat de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, el president Illa ha recordat l'objectiu de ser una de les 50 regions més innovadores d'Europa el 2030 i els pressupostos són la manera d'arribar-hi.
El sistema de coneixement, universitats, recerca i innovació necessita estabilitat, previsió i capacitat de planificació. Per això són imprescindibles uns pressupostos que garanteixin les polítiques públiques i els projectes a llarg termini. En un món cada vegada més canviant i competitiu, el coneixement i l'educació superior són grans palanques per impulsar la competitivitat econòmica, la transformació productiva i el benestar social.
El pressupost per universitats i recerca contempla 1.950 milions d'euros, un 23% més que el 2023. Ell ha recordat que manté la rebaixa dels preus de les matrícules dels alumnes, creix la inversió en beques i millora les condicions retributives del personal i dona estabilitat laboral als investigadors.
Mentrestant, el sindicat de llogateres posa en dubte l'efectivitat del projecte de llei que prepara el govern per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Considera que la norma té massa forats legals que no evitaran que els grans fons d'inversió continuïn especulant. Carina Bellbé.
Segons el sindicat de llogateres, el projecte de llei del govern contra la compra especulativa d'habitatge no acabarà d'erradicar aquesta xacra. Entre altres coses, no garanteix, diuen, la renovació de contractes a preus assequibles pels llogaters dels blocs de pisos que adquireixen els grans fons d'inversió i deixa en mans dels ajuntaments la possibilitat d'aplicar la norma, cosa que diuen que tampoc assegura que es desplegui a tots els municipis. Per tot plegat, el sindicat reclama una llei que garanteixi la prohibició real de la compra especulativa d'habitatge. La Lucy és la portaveu del sindicat de llogateres.
No és una llei que realment prohibeixi la compra especulativa. Té molts forats, prou d'excuses. Ja hem tingut anuncis repetits mil vegades, solucions que no arriben, lleis que es fan i no s'apliquen.
Una roda de premsa que s'ha fet per reivindicar també la renovació de contractes de diverses famílies dels carrers Tapioles i Salou de Barcelona. Estan afectades per la compra especulativa del fons d'inversió Second House, que no els vol renovar el contracte de lloguer. En alguns casos estem parlant de gent gran que fa 26 anys que viu a casa seva.
Doncs precisament parlant de situacions de vulnerabilitat, mor una altra persona sense Badalona, la segona aquesta setmana. Un home va morir dimarts i dimecres ho va fer un carnisser conegut també a la ciutat. En menys de 3 mesos a Badalona han mort ja 4 persones en situació de sensellarisme. Més coses. El Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat impulsarà un nou model de cooperació amb els ens locals per enfortir el paper dels municipis en la gestió educativa. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
L'objectiu de la mesura és millorar l'èxit acadèmic, lluitar contra l'absentisme escolar prematur, reduir l'absentisme i millorar l'eficiència de les inversions. Ho farà a partir d'una prova pilota amb ajuntaments de 5 zones representatives del país. Són municipis de l'àmbit rural i urbà, amb densitats de població diverses i diferent complexitat social. En concret, són l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Vic i els municipis de la seva àrea d'influència, l'Aran i Urgell-Tàrrega. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez Renom, ha assegurat que aquest model posa el foc en la corresponsabilitat entre administracions públiques.
Els sistemes educatius que funcionen millor són aquells que són capaços d'adaptar-se, d'escoltar el territori i de poder construir també respostes compartides.
Amb la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments es posaran en marxa dos instruments principals: la Comissió Institucional de Direcció i Seguiment de la Zona de Governança Educativa i la Coordinació de la Zona de Governança Educativa. La seva funció serà reunir-se de manera periòdica per impulsar la implantació del projecte i fer-ne el seguiment a cada zona.
I segona trobada anual d'Enxarxades, una iniciativa que va néixer aquí, en aquesta casa, amb l'objectiu d'unir dones directives de ràdios i televisions locals de Catalunya, contribuint així a forjar vincles i impulsar l'empoderament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Molt bona tarda. La trobada d'avui ha servit sobretot per posar en comú experiències que moltes vegades es viuen de manera aïllada dins el sector. Dones que dirigeixen emissores o televisions locals han compartit situacions del dia a dia professional i han coincidit en la importància de crear xarxa i espais on poder parlar amb confiança. De fet, una de les idees que més s'ha repetit durant la jornada és que compartir aquestes experiències també és una manera d'avançar i de fer front a la infravaloració que encara pateixen moltes professionals. Així és com ho ha explicat la presidenta de l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona, Raquel Albiol.
Que són possibles. Les dones hem estat invisibilitzades i continuem invisibilitzades en molts dels espais, siguin de la tipologia que siguin, i un d'aquests és els mitjans de comunicació. Per tant, el fet de poder crear aquest espai d'enxarxades on es coneguin entre elles, es visibilitzin, s'acompanyin i es formin i creïn aquesta xarxa, podrà fomentar que altres dones també agafin aquests espais de direcció.
Per això, iniciatives com aquesta volen anar més enllà del debat i contribuir a aplanar el camí per a les noves generacions a professionals.
En cultura, la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona va rebre més de 17 milions de visites al 2025, 300.000 més que l'any anterior.
Amb més de 2 milions d'usuaris, la xarxa no es limita al préstec de llibres i proposa noves iniciatives com Veus Amigues, un programa de lectura per telèfon dirigit a persones en situació de soledat no desitjada.
David Navarro.
Les 236 biblioteques i 13 bibliobusos de la xarxa van rebre 17.600.000 visites l'any passat, amb 2.200.000 usuaris i 13 milions de préstecs. Amb xifres a l'alça, l'institució vol arribar fins i tot a aquelles persones que no es poden apropar als centres de lectura. Un bon exemple, com ha explicat la gerent de biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano, és la iniciativa Veus Amigues, en marxa a 12 equipaments, a localitats com l'Ametlla del Vallès, Vic o Sant Feliu de Llobregat i dos bibliobusos.
A soledat no desitjada, a persones hospitalitzades i a persones o adolescents amb malalties de llarga durada. Té, diguéssim, el punt fort de la lectura per telèfon que protegeix bastant la intimitat de totes les persones, tant del que llegeix com de la persona que rep la lectura. Es produeix un vincle entre aquestes persones i durant doncs, un període de 6 mesos fan lectura setmanal.
També destaquen iniciatives com el projecte En marxa contra les notícies falses d'algunes biblioteques de la xarxa. A Martorelles, per exemple, s'ha creat un joc de taula anomenat Verifica'm, amb l'objectiu que els joves identifiquin les fake news i no contribueixin a que s'escampin.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Les eleccions a la presidència del Barça són cosa de dos. Només Joan Laporta amb 7.226 signatures vàlides i Víctor Font amb 4.440 han passat el tall, mentre que Marc Síria n'ha quedat fora per 90.
Laporta i Font són els dos candidats a les eleccions que se celebraran el proper 15 de març, coincidint amb el partit Barça-Sevilla al Camp Nou. Per primer des de l'any 2000 només hi haurà dos candidats. Ho ha anunciat el vicepresident i secretari de la Junta, Josep Cubells.
Per tant, una vegada finalitzat tot el procés i complets els requisits estatutaris, podem anunciar oficialment que els candidats a la presidència del club del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març són el senyor Víctor Font i Manté i el senyor Joan Laporta i Estruc.
Font ha estat el primer en pronunciar-se advertint que hi ha partit en aquestes eleccions.
No han de ser unes eleccions on triem un candidat, que no va de triar una persona, sinó que van de triar quin Barça volem. Quin Barça volem pels propers anys. Si volem el Barça del passat o si volem el Barça del futur. Si volem el Barça d'uns quants, d'uns poquets, o si volem el Barça de tots.
Pel que fa a Síria, ha argumentat fa aquesta tarda en roda de premsa que faran les reclamacions oportunes, però que no aturaran el procés electoral perquè el Barça està per sobre de tot i volen protegir els socis.
A l'Eurolliga, el Barça visita aquest vespre a Milà per enfrontar-se a l'Emporio Armani a la jornada número 30, després de l'aturada de seleccions, amb Juani Marcos, Toko Shengalie i Tomás Satoranski, disputant partits amb les respectives seleccions de cara al Mundial de 2027. El tècnic Xavier Pascual espera poder capgirar avui la mala ratxa de 4 derrotes en 5 partits.
Una final per nosaltres, és un partit molt, molt important. Volem tornar al camí de la victòria, l'equip està treballant bé, i ens falta això, no?, aviat guanyar un partit i canviar una miqueta la dinàmica i estar una miqueta més tranquil a les finals de partit perquè sempre ens està faltant alguna cosa.
En bàsquet, el Cadí Laseu ja ha escollit el relleu d'Isaac Fernández al capdavant de l'equip de Lliga Femenina.
El Cadí Laseu ha confirmat el fitxatge del tècnic gallec Pepe Vázquez, que ha dirigit abans equips de la Lliga Femenina com l'Avenida i el Benvidre.
Las sensaciones son muy positivas, creo que el grupo ha estado muy receptivo a mi llegada, creo que, bueno, que en esta sesión previa al partido de Leganés creo que las sensaciones son buenas, creo que el equipo ha estado concentrado, creo que ha estado intenso y bueno, poco a poco, ¿no?, construyendo un poco lo que queremos ser y bueno, la verdad que muy contento con este primer día de trabajo y con la acogida de las chicas y por parte de toda la gente del club.
I en handbol, el Barça juga a la pista del Magdeburg a la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
Partit intranscendent, però dels grans, contra l'actual campió de la competició a partir de 8:45 del vespre. L'equip culer recupera Dick Kamem i ja té tota la plantilla al 100%.
Doncs fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janina Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.